Mapamundi. El reportatge.
100 anys de l'armistici. La il·lusió de la pau. Primera part.
La guerra final per la llibertat humana, com l'havia definit el president nord-americà Woodrow Wilson. La guerra, la gran guerra, s'acabava per fi a les 11 hores i 11 minuts del matí del dia 11 de novembre de 1918. Mai més. A aquella hora havia de començar la pau definitiva, recordava Stefan Zweig a Un món d'ahir.
Els carrers de totes les ciutats retrunyien de joia per rebre Wilson com a salvador del món. Els soldats enemics s'abraçaven i besaven. Mai no hi havia hagut a Europa tanta fe com en aquells primers dies de pau.
Oh, 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 it's a lovely war, a lovely war. Oh, wouldn't be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pain.
Wilson era en aquella hora un heroi, fins i tot per a molts vençuts que somiaven una derrota clement. La democràcia es bandiria a velles tiranies, els pobles serien sobirans i no es deixarien arrossegar mai més a una altra guerra. Però de debò allò era la pau? Ho preguntem a Robert Gerbert, un dels grans historiadors europeus, autor dels Vençuts.
Per aquells països que havien format part del bàndol vencedor, òbviament hi ha molt a celebrar. En particular, les víctimes d'aquella guerra quedaven vindicades per la victòria. Però per moltes de les altres societats implicades, de fet per la majoria, la història és molt diferent, perquè en grans parts de l'Europa oriental i també del Pròxim Orient, el conflicte va continuar durant molts anys.
Però això encara no se sabia aquell 11 de novembre de l'armistici, com tampoc, uns mesos enrere, no era clar el desenllaç de la guerra. Aquell 1918 havia començat amb els imperis centrals, és a dir, Alemanya i Àustria-Hongria, en posició de domini al centre i l'est d'Europa. La Rússia del Tsar s'havia enfonsat i Lenin acceptava al tractat de Brest-Litovsk la pèrdua de la meitat del seu territori europeu. El kaiser Guillem II movia divisions cap al front occidental amb voluntat de donar un cop definitiu a francesos i britànics. S'havia d'afanyar. Arribaven els nord-americans. I als soldats dels Estats Units els donava la benvinguda un nord català de Ribesaltes, el mariscal Jofre, l'heroi de la batalla del Marne. No se sent gaire bé, però el document és valuós. Lafayette i Washington, diu Jofre, han demanat als seus descendents que lluitin per la llibertat amenaçada. Ben equipats i amb la moral alta, els soldats nord-americans començaven a arribar a una Europa desfeta. A la desesperada, els alemanys van llançar 5 ofensives amb l'objectiu de dividir els aliats i empènyer els britànics cap al mar i els francesos més enllà de París. David Alegre és historiador, editor de la Revista Universitària de Història Militar.
Sabien que si no aconseguien aquesta ruptura del front occidental abans de que el cos expedicionari estadounidense que estava arribant, que no completaria el seu desplegament fins al final de l'estiu, sabien que si no aconseguien la ruptura final, sabien que la guerra estava perduda.
Però els aliats van resistir, i en aquest cas, resistir era vèncer. Rereguarda, vagues, amotinaments, el fantasma de la revolució comunista, al front, desercions i rendicions en massa. El 29 de setembre, el cap de l'exèrcit alemany, el general Ludendorff, informa al Kaiser que la guerra està perduda.
Lo que preocupava en aquell moment ja era que aquests conats revolucionaris, que estaven molt inspirats, influenciats per l'èxit dels bolxevics a Rússia un any abans, poguessin esdevenir un problema endèmic, generalitzat, i que es contagiés al conjunt d'Europa, no? Que aquesta va ser una de les principals preocupacions.
A més, Alemanya, afamada i arruïnada, s'havia quedat sola. A finals de setembre capitulava Bulgària. L'imperi otomà ho feia el 30 d'octubre. El 3 de novembre, l'imperi austro-hongarès, derrotat finalment pels italians a la batalla de Vittorio Veneto.
Bollettino della vittoria. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta.
La Les promeses federals dels Habsburgs ja no podien impedir la desintegració de l'imperi. De les despulles de la monarquia dual n'emergien nous països, Txecoslovàquia i el regne dels serbis, els croats i els eslovens, la futura Iugoslàvia. Però cal recordar, diu Robert Gerbert, que el desmembrament dels vells imperis no va ser un objectiu aliat fins molt avançada la guerra.
En el cas dels austrohongaresos, hi va haver la possibilitat de donar drets d'autonomia més grans a grups ètnics que no fossin els austroalemanys i els hongaresos. Però el 1918, és clar, aquella premissa havia desaparegut a causa de la manera com la guerra havia inflamat les passions i el nacionalisme.
És la veu de Guillem II, l'emperador Hohenzollern, just quan el 1914 prometia lluitar fins a l'últim alè de cavalls i d'homes. No parlava per ell, que el 9 de novembre de 1918 va desertar i se'n va anar a l'exili holandès. Per por de la revolució i com a mal menor, l'exèrcit alemany accepta que els socialdemòcrates proclamin la república. El dia 11, en un vagó de tren aturat al bosc de Compiègne, a la regió francesa de la Picardia, es firmava un armistici que era el reconeixement de la derrota alemanya. Es calcula que encara van morir més de 10.000 homes entre l'hora de la signatura de l'armistici i la seva entrada en vigor a les 11 hores i 11 minuts. El trauma era colossal.
Víctimes dels aliats.
Morts militars, 5.700.000. Morts civils, 3.700.000.
Víctimes dels imperis centrals.
Morts militars, 4 milions. Morts civils, 3.100.000.
En total, 16 milions i mig de morts, que és l'1,75% de la població dels països en guerra.
I encara caldria afegir-hi els ferits físicament i o psicològicament. De fet, del desastre, en major o menor mesura, no se n'havia salvat quasi ningú. Els països que es deien els més civilitzats i que es permetien colonitzar altres pobles com si els fessin un favor, havien arrossegat el món a un apocalipsi imperdonable. Però l'armistici de l'11 de novembre semblava obrir una oportunitat per a la pau.
100 anys de l'armistici. La il·lusió de la pau, primera part, és un reportatge d'Adolf Beltran, amb muntatge de Rosa Silloé, disponible al podcast del Mapa Mundi.